Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Carrer, marginació, pobresa, violència, però per damunt de tot, l'ésser humà com a eix vertebrador a qui s'ha d'acollir i ajudar, sigui qui sigui, vingui d'on vingui. Taula rasa amb prejudicis, pàgina en blanc amb criminalitzacions. Aquests són els paràmetres en què es mou la religiosa teresiana Victòria Molins. Vicky, com li diuen afectuosament els que la coneixen. Tota una vida dedicada als més invisibles. Col·lectius que moltes vegades no arriben a serveis socials. Persones que passen desapercebudes en l'eixam de les grans ciutats perquè ja els hem incorporat com a part del mobiliari urbà. La Vicky té 85 anys i manté una energia intacta tot i els problemes de cor que arrossega. Fa 3 mesos la van operar d'una greu lesió cardíaca i va estar hospitalitzada en estat crític. Una de les afectacions és que té el cor massa gran. En aquest cor rebregat pel pas del temps, sempre hi tenen cabuda els que cada dia troben aixopluc a l'Hospital de Campanya de Santana. Un projecte que fa 4 anys va posar en marxa juntament amb el rector i el vicari de la parròquia, seguint el missatge del Papa Francesc. La idea, remarca Molins, és entendre que l'edifici no és tan important com el que hi ha a dins. L'escriptora i també filòsofa es mostra orgullosa de viure i exercir un tipus d'església horitzontal que respon a peu de carrer, allunyada de la mitra i els vestits porpra. Molins és crítica amb la jerarquia i confia en la tasca del Papa Francesc d'investigar la taca ignominiosa dels abusos sexuals que tant dolor han infligit a les víctimes. Vicky Molins viu feliç la penúltima etapa de la seva vida, com li agrada remarcar. Ella ha estat un testimoni d'excepció de tot el que ha viscut i ha patit al barri del Raval i la seva gent, des de l'epidèmia de la sida i l'heroïna a finals dels 80 fins a les successives crisis econòmiques amb la cirereta de la pandèmia. Èpoques diferents, però malauradament, amb els mateixos rostres.
Solidaris. Tothom té una història.
És un divendres al matí, prèvi a les festes nadalenques. El portal de l'Àngel de Barcelona és un formiguer de gent abrigada carregant bosses plenes de regals. Al carrer de Santana, els aparadors estan decorats amb pares noels i llums de colors. A mig carrer hi ha una gran porta de ferro. És una reixa i a l'altra banda s'hi veu un pati tranquil, amb uns quants arbres i una església al fons. És el temple que dona nom al carrer, Santa Anna. 3 o 4 nois d'entre 20 i 40 anys s'esperen a fora i a les 12 els deixen passar. Nosaltres també hi entrem. Aquesta església i antic monestir que data del segle XII, des del 2017 ha ampliat les seves funcions. En aquell moment es va convertir en l'Hospital de Campanya de Santa Anna i ara és també un menjador per a persones sense sostre.
És meu desert, sempre és meu desert. Les flors són margelides.
Davant de la façana del temple, a la plaça, hi trobem una escultura de bronze. És un home, a mida real, tot tapat dormint en un banc. Si li mires els peus, hi veus els estigmes de Jesús. És obra del canadenc Timothy Schmals i defineix molt bé quin és l'objectiu ara mateix de la parròquia de Santa Anna. Allà coneixem el Dani, un dels voluntaris del projecte, que ens explica que l'església s'havia quedat sense feligresos, engolida pel turisme i pels negocis del voltant. El rector de la parròquia, mossèn Peyo Sánchez, es va plantejar el següent.
Hem de buscar-li algun sentit a aquesta parròquia que per feligresia no el tindrà. Per tant, anem també a oferir, i en aquest sentit no deixa de ser també un assaig també dintre de dels missatges del Papa Francesc, no? De dir prefereixo una església ferida, no? Que en una església acomodada, no?
L'hospital, doncs, va néixer el 2017 com a resposta immediata a una onada de fred.
Les respostes, a vegades, públiques, estan fetes des del despatx. I aleshores, sí, els hi ofereixen Plaça Espanya. Però la gent que viu al carrer, amb els seus animals, les seves pertinences, el seu carro, no és fàcil que ho deixin en un lloc i que se vagin a dormir. Necessiten respostes que siguin també de proximitat en aquest sentit, no?
L'església de Santa Anna va viure una revolució. Es va obrir les 24 hores del dia.
Alguns es quedaven a dormir per la nit i va ser quan després van obligar a tancar-lo per les condicions higièniques. Algunes s'han anat millorant, s'han fet uns lavabos nous, s'ha fet una lavanderia, tal, però podien venir a passar el dia aquí. El que era la capella del Santíssim, doncs era l'espai d'acollida, que sí que podien prendre un cafè, podien prendre un suc, un bocata i carregar els mòbils. De seguida es va omplir l'església d'endolls.
Va arribar la pandèmia i va transformar el projecte. En el primer confinament van donar bosses de menjar a través de la reixa. Després es va fer un pas més.
Que aleshores va ser quan mossèn Pello va transformar espais de la parròquia, i on hi havia una sala per veure pel·lícules de cine, ara n'hi ha un rentaplats, on hi havia despatxos de la parròquia que guardaven els papiros i els arxius de la parròquia, ara són càmeres frigorífiques, les sacristies són magatzems. Va transformar això, i el claustre el va muntar com a menjador.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Actualment donen menjar un centenar de persones cada àpat. A més, el servei mèdic continua funcionant gràcies a personal sanitari i voluntari. Hi ha metge de família, podologia, dentista, oculista o fins i tot ginecologia. El Manuel és una de les persones que han utilitzat el servei de podologia. És un home elegant, de llarga barba blanca i americana de vellut negre. Em diuen que sempre va amb un llibre sota el braç i que és molt estimat per tothom. És l'única persona amb qui hem pogut parlar. No és fàcil exposar-se quan estàs vivint una situació de tanta vulnerabilitat.
Camino bastant i aleshores he fet ús d'un parell de vegades del servei de podologia. Sí. Podologia, la seguretat social, si no és un problema molt greu, no hi entra. No? I aleshores, quan vaig veure que aquí hi havia també servei, vaig demanar, i de seguida el mateix dia em van dir: sí, passa, espera un moment i de seguida t'atendrem. I així va ser, i m'ho van arreglar molt bé.
Ell també ve habitualment a menjar Santa Anna.
Aquí vinc sobretot perquè em diuen que vingui, i tinc una pensió petita, una habitació llogada, però clar, se me'n va més de la meitat només amb l'habitació, o sigui que realment em ve molt bé aquesta ajuda.
El Manuel és un dels centenar de persones que passen diàriament pel menjador. El Dani ens explica que cada vegada ve més gent jove i que de dones n'hi ha poques, perquè de seguida se'ls busca un refugi. A més, ens alerta d'una realitat ben dura que viuen habitualment.
La perspectiva de vida d'aquest col·lectiu, estadísticament, crec que està 8 anys per sota de la població normal. Va morir fa poc un senyor que venia tots els dies aquí, i un altre jove que va ser assassinat a les festes de Sant Andreu. N'hi ha un dia a l'any sempre que es fa una miqueta com un acte de record dels que han mort aquest any, i quan mires les edats et crida l'atenció i se't parteix el cor.
Amb tot només quedo jo, tan sols un tros de vent que se'n va com tot l'infinit.
A les persones que venen a Santa Anna els anomenen acollits. La paraula usuaris no els agrada perquè pressuposa una mena de jerarquia i dependència. Aquí el que es vol és fer comunitat.
Tothom hem passat pel carrer i davant d'un que està dormint al carrer hem girat la vista, o no ha sigut objecte de la nostra atenció, no? Aleshores, que deixin de ser invisibles, que passin a formar part del nostre interès i de la nostra xarxa de relacions.
Amb aquest objectiu també es munten actes diversos on tothom és una peça més. El Manuel valora molt aquesta manera de fer.
Sí que em sento estimat i valorat, i bueno, com que col·laboro amb escrits i amb coses i amb funcions que fan, per una banda m'ho passo bé, i per l'altra, sí, clar, si et sents partícip d'alguna cosa, doncs sempre és més interessant i és més, o sigui, és gratificant personalment, no? A part de que contribueixes, doncs personalment és gratificant.
El Manuel també explica que dins de Santa Anna ja ha trobat amics.
Amb els mateixos voluntaris, si amb algunes persones que venen també, o sigui, sí, hi ha una relació que es va fent, que es basa en això, en la solidaritat, perquè aquí alguns estem en situació precària i alguns més que altres, clar, però hi ha una manera de fer que ajuda la gent.
A l'Hospital de Campanya actualment hi ha entre 200 i 300 voluntaris de diversos perfils, però bàsicament són jubilats i moltes més dones que homes. Tothom hi va amb la ment oberta i amb la voluntat d'entendre's.
Però jo crec que la pròpia societat ens està demanant que, senyors cristians catòlics, us pavileu, o teniu el futur molt fosc, eh? Aleshores, en aquest sentit, jo crec que també després n'hi ha un munt d'actes culturals, d'actes de diàleg interreligiós, de búsqueda conjunta del sentit de la vida, del sentit de les coses, no? En un diàleg molt obert, siguis creient, no siguis creient, la gran pregunta de què fem aquí, per què estem aquí, la portem tots a dins.
A més dels serveis de menjador, salut, dutxes o bugaderia, l'Hospital de Campanya també té unes 12 persones allotjades i el projecte Famílies Ajudant Famílies, que pretén aprofundir en aquests llaços de fraternitat. L'Hospital de Campanya de Santa Anna ja ha acabat el torn de dinars. En sortim i tanquen la gran porta de ferro darrere nostra. Una petita d'un any, que ha vingut a dinar amb la seva mare, em diu adéu agafada a la reixa. Amb la seva mare hem parlat de les criatures que tenim l'una i l'altra.
És possible construir una nova fraternitat si obrim la ment i passem una miqueta de determinats condicionants que tenim, no? De mirar l'altra persona, deixa de mirar-lo com a musulmà, mira'l com persona, deixa'l de mirar com a sense sostre, mira'l com persona, deixa'l mirar com a dona, mira'l com persona.
Solidaris. Oh, yo, yo, yo. Mercè Folch. Citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières. Catalunya Ràdio. Oh, yo. Cada dissabte a les 9 del vespre. Oh, yo, yo, yo. I sempre en podcast. Citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières. Dijous 10 del matí, barri del Raval, Barcelona.
Vicky, hola, sóc la Mercè de Catalunya Ràdio.
Vicky, bon dia. Oh, què tal?
Quan riu avall veiem la riba on hem assaborit la vida d'algun amor al llarg del temps. Veiem com neix un altre dia entre paisatges que ens conviden a ser feliços novament.
Vicky, com estàs?
Mira, estic bé sense entrar en detalls.
Victòria Molins, 85 anys, religiosa teresiana, educadora, filòsofa i escriptora. És una de les impulsores de l'Hospital de Campanya de la parròquia de Santa Anna.
Què vol dir això?
Pues que vol dir que estic bé per als 85 anys, perquè a més jo tinc ànim i tinc il·lusió de la vida i tinc ganes de moure'm, però de tant en tant, doncs, bueno, hi ha alguna cosa del cor que diu... És que tinc dues malalties de cor que, mira, m'agraden. Una és que tinc insuficiència mitral i no m'agraden les mitres, o sigui que està bé. I la segona, que tinc el cor massa gran. I això també m'agrada, perquè tenir un cor gran vol dir que és un cor per estimar, no? O sigui, deixant bromes a part, doncs no és que estigui malament, però tampoc estic com quan vaig fer la primera comunió.
Clar, has d'estar controlada, no?
Exactament.
Et van intervenir fa uns mesos,
sí,
no?
Sí, i una meravella d'intervenció de microcirurgia que em van salvar la vida. La veritat és així.
Vas estar en estat crític.
Sí, això em van dir. Sí, em van avisar que estava a punt de morir i jo li vaig dir a Déu que... Bueno, jo tinc moltes ganes de veure'l, però que tenim tota l'eternitat per davant. I mira, va fer cas i m'ha deixat una temporada més.
Tu encara tens molta feina per fer. Doncs
pues mira, aquí. És que estic tan feliç en aquest moment amb el que estic fent o el que estic vivint, perquè més que fer és viure al costat dels desfavorits, dels que no han tingut a la vida oportunitats, i jo he tingut tantes, i ells no. I la, per una altra banda, ara visc una cosa molt maca. Hi ha molta gent jove en Santana, és curiós, perquè normalment els de carrer som gent, tenim una visió d'ells, el borratxito aquell que... No, no, ara són gent jove, ben maca, que no tenen oportunitats i que estan al carrer. I bueno, els ha agafat que jo sóc la seva àvia. A arribar allà, donar abraçades i que em donin abraçades els meus numerosíssims nets, em fa molta il·lusió. I a més és viure doncs, de cara a aquells que no han tingut oportunitats, però que si les haguessin tingut, a vegades hi ha unes possibilitats en aquests nois que a mi em deixen molt cabadada i me'ls estimo molt. I després, per una altra banda, visc en un tipus d'església que és el que m'agrada a mi, eh? Una església...
Horitzontal.
Exactament, no piramidal, no clerical, en què hi cabem tots. Una església en què a l'edifici no se li dona tanta importància com el que hi ha dins de l'edifici, que és l'ésser humà, aquell que Déu estima tant que es va fer home, precisament per nosaltres. I, per tant, això fa que visqui la penúltima etapa de la meva vida, no vull dir l'última, la penúltima etapa de la meva vida, amb una felicitat molt gran.
Es nota, la transmets, sempre l'has transmès, aquesta felicitat sí. I aquest optimisme. Ara ens ha rebut el teu pis d'aquí sí. Del Raval, un pis molt acollidor, amb tot de sillons de diferents colors, de vermell, verd, groc. Sí. Quant temps fa que vius aquí, Vicky?
25 anys. Aquest any, precisament, hem celebrat els 25 anys. Va ser després d'una experiència molt forta que vaig tenir a Nicaragua, que la meva vida va canviar molt, no? I el canvi ha estat per enriquir-me molt. Clar, hi ha dues coses que m'han enriquit a la vida. Una, la part que podíem dir intel·lectual, que jo agraeixo moltíssim, tant la vida intel·lectual que vaig viure a la meva família, perquè el meu pare li donava molta importància als estudis, a la lectura, i a la companyia de Santa Teresa de Jesús, que penso que és una de les seves característiques del fundador, que era un capellà català, Enric Dussó, que va voler que per nosaltres l'estudi fos... importantíssim, eh? Tota la primera part de la meva vida va estar dominada per aquest món intel·lectual que m'agrada. Però en un moment determinat vaig veure que hi havia molta gent que quedava fora d'això. I aleshores, doncs, ho vaig viure molt fortment en Nicaragua i quan vaig tornar, doncs, vaig demanar als superiors fer aquest canvi de vida, que en aquell moment era un canvi molt fort per la nostra congregació, que tenia moltes obres socials, però en països del tercer món. I aquí més aviat doncs, eren molts col·legis, que també era una tasca molt maca i és una tasca molt maca. Però jo viure amb els més pobres ha estat per mi una riquesa molt gran.
En aquest quart món, no? Vicky, vas cada dia a l'hospital de campanya?
Sí, normalment gairebé cada dia.
Aquest és el projecte del qual et sents més orgullosa i més plena.
Sí, i et diré per què. A mi una de les coses que sempre m'amoïnava era el canvi que vaig veure d'un Nicaragua on els pobres estaven en l'església i l'església era per als pobres, arribar aquí i els pobres només estaven a la porta amb la mà estesa. Aleshores, que ara una església fes-hi allò que el papa havia demanat, ja saps que el papa el que va dir és que tant de bo que les grans ciutats, almenys una església del centre de la ciutat, es convertís en un hospital de campanya on tothom trobés allà el guariment de cos i d'ànima. Això, quan ho van poder fer d'una manera utòpica, desordenada i caòtica, com comencen sempre les utopies, doncs va ser per mi una alegria molt gran. Era l'any 2017. Curiosament, dos anys després va venir la pandèmia, ens ha canviat la vida a tots, però curiosament també l'hospital de campanya l'ha canviat per bé. Durant el confinament, jo vaig escriure 4 llibres en aquell moment, vaig fer molta propaganda, vaig posar-me en contacte amb molta gent i molts van fer això des dels mitjans de comunicació i va ser com una onada de solidaritat que ens van arribar diners perquè, dit sigui la veritat, no tenim tantes subvencions com voluntat de la gent. Mm. I amb tot això vam fer un canvi molt gran, que ara tenim doncs, tota la disposició per tenir un menjador que li diem una taula de fraternitat, perquè no volem que sigui només un menjador social, sinó un lloc on allà ens trobem amb ells, no?
Els inicis no devien ser fàcils, Vicky. Convèncer a la però, jerarquia, exacte. I també després els propis cristians, no? Els veïns fins i tot, no?
Sí, els veïns és molt fort, perquè va ser una època molt forta abans de la pandèmia, perquè venien molts que diem menes, no? Menors no acompanyats, i aleshores aquells, que jo sempre dic, la gent els té per delinqüents, petits delinqüents. Jo dic que són víctimes, i perquè són víctimes són delinqüents. Perquè no sé si algú de nosaltres als 18 anys ens posen al carrer amb permís de residència però sense permís de treball, què faríem? I jo a vegades quan els critiquen diuen, alguna vegada tu has tingut una experiència com la que jo he tingut d'un noi de 15 anys que se't posa aquí al pit i et diu, busca'm una madre. O has tingut l'experiència d'un noi que plorant et diu, sí, he robat un mòbil, però és que mi madre se cree que estoy trabajando y tengo que ayudarle para sus, los, mis hermanos pequeños. Y entonces yo hago ver que esa es la paga que tengo de unos cuantos robatoris. Aleshores, què dius? És veritat que és un petit delinqüent, però és una víctima.
La importància és sempre d'escoltar la història dels altres.
Exactament.
Per connectar.
De saber què hi ha darrere d'aquell que... Fins i tot, quan a la presó he conegut tants casos terribles, jo sempre he pogut distingir molt bé el que és el pecat o la culpa i el delicte. No sempre hi ha una concomitància entre tots dos, no? El delicte és normal, ha de tenir un càstig que està en el codi i està codificat i és normal, tinguin tants anys i tal. Però la culpa, si comences a investigar, dius, quina culpa té aquest d'haver nascut en un lloc on un amic meu sempre deia, tot és qüestió de la cigonya, no has caigut.
M'ha agradat molt abans que parlaves d'aquesta taula de la fraternitat, per no parlar tant de menjadors socials, no? La importància de l'ús del llenguatge per no excloure, no?, en aquest sentit.
Sí, hi ha dues coses que han de mantenir-se molt clar i que ho treballem molt en els voluntaris. Primer, quan tens davant un que ve aquí, és un germà teu que té nom. Això és el primer. Si preguntes el nom, li parles amb el nom.
La identitat.
I no és un número. No? Té identitat. No és un número. És una persona que en aquell moment està necessitada. I aleshores tu no ets superior per tenir-li que donar, sinó que és. I si és possible, i sempre ho fem, algun seu allà a taula amb ells, dinar amb ells. I això, per exemple, el dia de Nadal, nosaltres, molts de voluntaris i nosaltres tres, per suposat, dinem amb ells. I és una festa de Nadal, tots conjunt.
I creus que és tan senzill que pots amb tot quan de sobte les tempestes cauen i et mullen de cor.
Ho comentaves abans una mica. Vosaltres acolliu els invisibles dels invisibles, col·lectius que segurament queden fora fins i tot dels serveis socials, no? Persones que formen part ja del mobiliari urbà. Exacte. i que la societat, que els ulls d'una majoria de la societat, una part de la societat, doncs, ja no veu, no? Ens hem acostumat a rebutjar o a no mirar el patiment aliè?
Sí, aprofòbia hi ha bastant, eh? Més de la que pensem. Però per altra part hi ha, no la indiferència, perquè hi ha gent que no és per indiferent, sinó perquè té com... És una cosa tan llunyana a ell que no s'atreveix ni... Jo parlo amb tots els captaires i amb molts ja em coneixen pel nom, jo els conec. I tinc a vegades gent que és increïble.
Vicky, què molesta més, la pobresa o la marginació?
La marginació. Mira, m'has fet la pregunta clau que a mi em va canviar la vida. A Nicaragua hi havia pobres, però pobres només de diners. Només de diners. Vull dir que eren pobres conseqüència de la injustícia social. Allà la diferència social era terrible, però aquells pobres tenien una bonomia i sempre explico una cosa que és la que em va fer veure quins valors tenien. Una dona que a sobre havia acollit també els nens, els fills de l'altra dona que havien mort i tal, però com la cosa més natural. Aquí necessitaríem papers, necessitaríem... Allà no, allà se'ls agafava, els ficava a la seva barraca i ja està. Va haver-hi un terratrèmol, van perdre moltes coses i quan anaven a buscar a veure què havia quedat, jo la veig allà que li caien les llàgrimes. M'acosto a ella i li dic, ai, bona mujer, que ha perdido. Todo, todo, hermanita, lo he perdido todo. I de cop i volta em mira amb aquells ulls de bondat, somrient fins i tot, i em diu, bueno, todo no, porque a Dios no lo he perdido, y teniendo a Dios lo tengo todo. A mi se'm va caure la cara de vergonya, perquè sóc teresiana i, per tant, del Solo Dios Basta de Santa Teresa. Ai, si se m'espatlla el reordinador, no? Si perdo el mòbil. Oi que m'enteneu? Sí. Quan vaig tornar aquí, sobretot quan vaig començar en la dècada aquella tan terrible de la sida, de la droga dura...
El barri del Raval de Barcelona és l'indret de Catalunya on l'índex de persones afectades per la sida és més alt.
Telenotícies migdia, 1991.
I un dels llocs on es detecten més casos de malalties venèries, tuberculosi infantil i jubilats abandonats.
Doncs allò havia una delinqüència molt gran, conseqüència de tot això. I aleshores jo me'n recordo una frase que em va dir un... No, no, si jo per diners no... Si no estic a la meva butxaca, estan en la butxaca del veí. Vaig pensar, aquí el problema no és de diners. Aquí el problema és de marginació. És un problema més humà, menys, podríem dir, d'una manera de comptabilitat. Tindran diners si els roben, però no els preocupa tant. Allà el que és terrible és que estan al marge, que estan ressentits per la vida, per moltes coses, per la injustícia, per la precarietat del treball, el que sigui. I aleshores s'han donat a la droga, s'han donat a el que sigui, no?
De tots aquests anys de trajectòria amb aquests invisibles, no?, amb aquestes persones dels marges, hi ha alguna història que t'hagi marcat especialment?
Sí, hi ha moltes, però hi ha alguna molt forta. Jo tenia una innocència molt gran, en el sentit innocència de falta de coneixement de coses, perquè si vius en un ambient de l'Eixample de la Diagonal Rambla Catalunya, d'una família nombrosa de l'època que ens cuiden moltíssim, no sabíem res de res. Als 19 anys, bueno, jo sortia amb un noi, tot només, que feia manetes i algun petoner. Bueno, i aleshores, en aquella simplicitat que vivíem tan feliços, doncs jo vaig entrar en el noviciat als 19 anys. Pues podeu imaginar en aquell temps que pues podia saber el que era una prostituta, podia saber el que era un drogat, podia saber el que era un homosexual, però tampoc massa. I de cop i volta, una de les coses que més em va impactar és que Sor Genoveva Massip, una dona meravellosa, que em va ensenyar molt, em va dir, mira, si poguessis anar a l'hospital de campanya, que jo anava molt per als drogats, hi ha una dona, bueno, no és dona, és un travesti, cosa que per mi era una mica inverosímil. Però clar, la pobra dona, i fixeu-vos el sentit d'amor i de tendresa que tenia Sor Genoveva. Diu, mira, està molt malament, a punt de morir, però estarà, l'haurà crescut la barba i estarà molt pobre. Per què no vas la, tu la saps afeitar i la poses una mica? Perquè es vegi ella millor. Jo primer ja és dir, això és delicadesa. Una monja de 80 i escaig anys que no sortia molt del seu convent, sinó per als pobres, que tingui aquella capacitat. Això em va impressionar i vaig anar. I clar, jo no havia vist mai un home nu, però menys havia vist, perquè a més sortia en aquell moment del bany, i no havia vist encara menys un que fos les dues coses, perquè no estava operada. I per tant, el pit sí, perquè havia pres hormones. Aleshores, vaig tenir una impressió tan forta, quan vaig ficar aquella dona allà al llit, quan li vaig començar a posar aquelles calcetes que em va dir que li posés i tot, vaig veure la imatge de Déu en aquella persona. Vaig sentir una tendresa interior. Un Déu està aquí també, en aquesta pobra persona que jo no m'havia vist mai i que per primera vegada se'm presenta a mi i ho faig amb tota la tendresa i tot l'amor que vaig poder posar. El dia següent moria. Però se'm va quedar tan gravat com dient... No sé si enteneu el que vull dir, no?
Sense barreres, sense prejudicis, sense estereotips. Simplement un ésser humà. Exacte.
I era la primera vegada que vaig veure un ésser humà nu, no nu en el sentit físic, sinó nu en el sentit humà.
Que bé estar amb aquesta tàbula rasa, Vicky. Si totes les persones tinguéssim, no?, aquesta ment en blanc, sense prejudicis, potser el món aniria d'una altra manera.
Exactament. Després, tota l'època, potser la més forta que he viscut, ha estat la primera part de la sida, quan se m'han mort en els braços 31 joves. O sigui, molt fort. Vaig viure una època que va ser com, per mi, va ser com, si diguéssim, el màster que vaig fer, importantíssim. I a més, jo sempre dic que per treballar amb tot això s'ha de fer també un màster en fracassos. Persones que volien estar, que l'has tret de la presó, que, i de cop i volta tornen a caure, i et sents humanament fracassat, però en l'amor mai es fracassa, perquè alguna cosa li ha quedat. I quantes vegades ho he vist, aquell noi que va desaparèixer, que tal, i de cop i volta torna, Vicky, te recuerdas de mi, soy aquel, pero quiero otra vez. Bueno, i aleshores dius, ja, val la pena, no?
Has plorat molt?
Sí. Sí, en alguns moments molt. Molt. El dia que vaig veure mort a l'Enzo, bueno, era mi amigo de l'alma, era un noi que em van encomanar que ajudés una mare pobra que li busqués, i jo com buscant per tota Barcelona, i el vaig trobar. És una història molt maca que tinc en algun llibre. Era encisador aquella persona. Bueno, el cas és que un dia anava per uns carrerons del Raval i un dia, un dels meus amics em diu: «Vicky, hi ha un tio muerto allà». Digo: «Hombre, mejor será que estarà desvallado». «No, está muerto». Bueno, voy per allà i veig els Mossos d'Esquadra i realment portava un llençol a sobre. I m'acosto, perquè era el lloc on aquell estava, li havia buscat jo una pensió, i no, no serà ell, no? I dic: «Mira, jo és que treballo aquí en l'obra social, voldria saber, tenen el nom d'aquest?». Diu: «Sí, Enzo». Vaig posar a plorar, i aleshores per mi va ser molt fort. Sempre vaig escriure Mi amigo de los encuentros, perquè la primera trobada que vaig tenir amb ell va ser molt forta, que ens vam trobar tots dos. I l'última trobada va ser precisament mort, no? I coses d'aquestes he viscut moltes. Clar, és que són molts anys de viure un dia rere l'altre amb molts problemes, amb moltes angúnies.
I de fer la feina que teòricament haurien de fer les administracions.
Potser sí, sí.
Aquest vegades, pot ser.
Pot ser, sí. Hi ha coses que en aquest moment jo sí que no m'agrada criticar personalment a ningú, però sí al conjunt de l'administració. Per exemple, en aquest moment crec que Barcelona no havia d'estar com està, amb tanta gent dormint al carrer, amb tanta precarietat. Això no podia ser, perquè en aquest moment s'estan fent coses molt maques en Barcelona i m'agrada molt tota la Barcelona que estem fent, que és ecològica, que és molt millor, perfecta, però no és urgent. El groc aquest de tot arreu, que dic jo, no és urgent. És necessari, però no urgent. I que la gent no dormi al carrer no és necessari, és urgent.
I ara la pobresa i la marginació són molt més visibles. Venim d'unes conseqüències de la crisi del 2008 que es van arrossegant.
Arrossegant i que continuen ara.
I ara amb la pandèmia, que ha sigut encara pitjor.
Jo crec que això, ara, en aquest moment, una política d'habitatge seria urgent. I si no ho fan, crec que estan fent una política desastrosa en aquest moment. O sigui, això sí que ho dic claríssim i no vull apuntar a ningú, perquè a mi no m'agrada criticar ningú. Però a l'administració, a el que és el conjunt, sí. Han de fer alguna cosa perquè no hi hagi tanta gent al carrer.
Quan surts per fer el viatge cap a Itaca, has de pregar que el camí sigui llarg.
A tu l'escriptura t'ha alliberat moltíssim.
Sí, escriure és una de les riqueses que Déu m'ha donat, sí. Sí, és una tendència que he tingut sempre des de molt jove.
I t'ha ajudat a canalitzar també. Exactament. Aquest patiment acumulat, de tractar amb els problemes aliens, no?
Molt,
en definitiva.
Molt. I a més, l'escriure clarifica, perquè nosaltres sense paraula no seríem res. Quan jo era educadora de gent de cou, creeria que no, és que no sé què me passa, estoy muy mal, però què te passa? No lo sé. Bueno, pues escríbelo, pero si no, no sé cómo lo voy a escribir. Tú comienza a escribir.
Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo.
Amén.
Camino, Javier Fesser, 2008.
Permitid que os dé la enhorabuena y que os bendiga. Esta niña se está tomando a Jesús en Dios.
¡Papi! Cerimònia dels Premis Goya, 2009.
Y indagando en la realidad, hay decenas de testimonios que he tenido la suerte de conocer, de gente maravillosa, muchos de ellos atrapados en una institución injustamente llamada Opus Dei. Y fundamentalmente le pertenece este premio a María Victoria Molins, una espectacular monja teresiana, a través de cuyo libro tuve la suerte de conocer a Alexia, una niña extraordinaria, por y para la cual nació este proyecto y a la que espero no haber defraudado con esta película. Un millón de gracias por este premio.
Has escrit desenes de llibres, un dels quals et va portar diguéssim, el focus,
sí,
no?
A la fama, va, però bueno.
A la fama, amb Alexia, que Javier Fesser sí. va portar al cinema amb el títol de Camino. Hi va haver un canvi aquí?
Perquè jo ja feia moltes coses d'aquestes, però no era coneguda. I de cop i volta, com que Fesser va dir i en el guió, en el premi al guió, i això seré ja una monja espectacular. I clar, que era monja espectacular, era jo que no tinc res d'espectacular. Però el dia següent, no sé si van ser uns 12 o 13 mitjans de comunicació que em van trucar. Sí, sí, els dic apuntat perquè era la primera vegada de la meva vida. Després ja no li dono importància, però aleshores em vaig quedar. I clar, jo vaig veure de seguida com una plataforma per parlar de lo que jo volia, que lo del llibre era lo de menys. Per mi lo important era lo que estava fent en aquell moment i aquells donar-li veu als que no tenen veu. I això va ser la plataforma per la qual he pogut sortir tant als mitjans de comunicació que, ho dic de veritat, a mi, jo no em trobo com protagonista d'això. Els protagonistes són els pobres. I aleshores, si jo puc, en un moment determinat, fins i tot el cardenal em va dir, és que sortiu massa als mitjans. I bueno, però si no sortim nosaltres parlant de coses d'església, com que sortin els altres parlant dels pederastes.
No li agrada que sortiu? No, que parlen
dels pederastes els altres.
Exacte.
I va dir, no, parla.
Déu-n'hi-do, amb el tema de l'església. Parlaves abans, no?, que la vostra és una església totalment horitzontal, però clar, quan mires una miqueta amunt, aquesta desconnexió amb la societat, clar, amb el dret de les persones, amb la pròpia sexualitat, amb el paper de les dones també.
Sí, jo crec que el Papa Francesc està fent molt més del que pensem, perquè està canviant ideologies. Ara, lo de la sinodalitat, aquest sinodal, que en comptes de ser, com tots, que és un grup que es reuneix allà de bisbes, no, comença des de baix, ens està preguntant des de baix, tota l'opinió, en aquest moment, de milers de diòcesis estan fent perquè arribi a dalt, i quan arribi a dalt, ho veuran i torna una altra vegada a baix. Això no s'ha fet mai. És molt més que un concili. És un concili universal en el que tots tenim opinió. I nosaltres, jo estic treballant molt per donar la nostra opinió sobre la dona, sobre la clericalitat que hi ha en aquest moment, i podem parlar, i el Papa vol que parlem i que se senti les nostres veus. Això és la primera vegada a la vida, jo crec que hem de tenir un optimisme en aquest sentit.
És que s'ha de fer molta neteja, ho comentaves abans, el tema dels abusos.
I el Papa està fent una neteja.
No es verbalitza, això.
No. Això és molt fort, i suposo que... Perquè hi ha moltíssimes coses bones a l'Església que no es veuen. Però, clar, també hi ha una sèrie de coses que van patir moltíssim. Jo crec que no ho va poder resistir l'anterior Papa, i aquest està fent una neteja i una... que li està costant... Jo penso que li costarà la vida, fins i tot.
I penses en què passarà quan tu no hi siguis, amb tota aquesta gent que acull?
Mira, hi ha una lliçó que em va durar molt, Sor Genoveva, i el dia que ja estava a punt de morir, ja sabeu que l'últim que es perd és la oïda. Ja no veia ni res, però la meva veu, molt característica, de seguida la va entendre, va dir, eres Vicky? Sí. I em va dir això. Diu, Vicky, tu continuaràs con los nuestros? O sigui, no va dir amb els pobres, no, con los nuestros. Dic, i tant que sí. Diu, jo des de dalt t'ajudaré. I m'ha ajudat, Un dia va venir un noi, un gitano simpatiquíssim, després de no sé quants anys, oi, Vicky, oi, què tal, però com? Dice, mira, m'ha passat una cosa, és que volvia la droga i de repente pensava, que pena, ja no està Sor Genoveva. I de repente me mira aquí a la cabeza, Vicky, i busca on estaves i he venido. Diu, m'està traït de Sor Genoveva, fíjate. I després hi ha moltíssima gent meravellosa que segur que ho faran millor que jo.
Anar deixant el relleu, no?
Exactament.
Llegir el teu llibre, El regal de la vida, que mai no has estat tan feliç com ara i que seguiràs fins que el cos aguanti.
Sí. Pobret cos. Estàs
tenint una molt bona bellesa, malgrat tot.
Sí, sí. Per mi la bellesa és de les etapes més maques de la vida. Fixa't. Mira, de jove és molt feliç, però si ets un jove una mica seriós, també tens moltes preocupacions, molts futurs que no saps què passarà. Encara estimes molt malament i et portes contínuament desenganys. En l'edat madura tens molts problemes en el treball i tens neguit. I a la bellesa hi ha una riquesa de coneixement, hi ha tota una riquesa de temps que has viscut, una quantitat de coses que t'han anat enriquint, i no tant només intel·lectualment, sinó que t'han donat vida. I després t'has serenat. Les coses les veus bastant més serenament que quan estaves en plena eufòria.
T'hi tornaries a tirar de cap a la vida religiosa?
Sí, potser de l'altra manera, perquè abans era la vida religiosa l'única manera de donar-se als altres, i avui està canviant molt la vida religiosa, però jo sí que seria teresiana, sobretot si tornés a néixer.
T'agraeixo moltíssim, Vicky, que ens hagis atès i donar la benvinguda a casa teva. Moltíssimes gràcies, de veritat, per la
gràcies
feinada.
Gràcies a vosaltres.
L'altra mirada. Anna Surinyac.
Anna Surinyac, com estàs? Benvinguda.
Hola, molt bé.
L'Anna és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W. Al programa d'avui, tal com heu sentit, ens hem mogut per la zona centre de la ciutat, per la parròquia de Santana, pel carrer de la Cera, el Raval, un barri aquest dels més empobrits de la ciutat, amb tot el que això implica, però també amb una riquesa cultural i un teixit associatiu poderós. De noite, céu de pé no chão, o detalhe que o coração atenta. Avui, Anna, t'acompanya una fotògrafa que en algun dels seus projectes ha documentat molt bé el paisatge humà d'aquesta part de Barcelona. Qui ens acompanya avui?
Sí, avui tenim la Consuelo Bautista. Ella, bueno, és llicenciada en publicitat per la Universitat de Bogotà, però ha estat més de 30 anys documentant pues, Colòmbia, Cuba, el Marroc, Senegal, i entre altres coses, bueno, ara viu a Barcelona i ha documentat la nostra ciutat també, i bueno, jo crec que és un gust escoltar com la Consuelo viu al Raval, no? O ha viscut al Raval.
Consuelo, benvinguda.
Buenas.
Un plaer tenir-te aquí. Explica'ns quan poses els peus al Raval per primera vegada.
Bueno, esto es alrededor de 1989, más o menos, que es cuando empiezo a trabajar con proyectos fotográficos en la ciudad. Y bueno, tuve que ilustrar un artículo en el que se hablaba de la primera mezquita de la ciudad. Y entonces, caminando, bueno, tuve que ir hasta la calle Hospital, que era donde estaba. Era una cosa muy pequeñita, muy reducida. Y bueno, fue mi primer, digamos, trabajo desarrollado allí. Y esto ha dado pie a muchas otras cosas.
A molts altres projectes que ara repassarem. Però des de la teva mirada de fotògrafa, de professional de la imatge, com definiries aquesta part centre de la ciutat, que al final és una part molt icònica?
Sí, claro. Bueno, es un... Históricamente el Raval es un lugar muy vivo, ¿no? Es un lugar que ha tenido una zona de fábricas, es un lugar que ha tenido trabajadores, es un lugar en el que ahora vive gente de muchísimos sitios. Yo lo definiría como un lugar multicultural, que es a mí lo que me interesa del Raval, y es lo que yo veo en el Raval. Gente de muchísimos lugares que viven, comparten de una manera la ciudad.
¿Se ha potenciat massa la part negativa d'aquesta zona? ¿Tú qué crees?
Yo creo que siempre se aprovecha un poquito este toque, ¿no? Entonces, si se habla de Raval, se tiene que hablar de prostitución. Si se habla de Raval, se tiene que hablar de inmigración, entre comillas. Entonces, dices, bueno, yo creo que el Raval tiene muchísimas otras cosas. Y sí, es un lugar que se dan ciertos problemas, pero bueno, también tiene muchísima riqueza, ¿no?
Tu amb els teus projectes has intentat posar en valor tota aquesta riquesa, però uns projectes al barri del Raval que no s'entenen sense aquest pal de paller que és per tu, que és la feina que tu has dedicat a documentar el moviment de persones. Sense això no s'entenen els projectes posteriors que tu has fet en aquesta zona de la ciutat, és així?
Sí, exactamente, claro, claro, todo esto... A ver, yo también soy una persona que he venido de fuera. Me encantaría hablar el catalán, pero lo parlo muy malamente. Hago un poco de embolic. Pero digamos que también me he establecido en esta ciudad viniendo de otro lugar. Yo soy colombiana de nacimiento, pero llevo muchísimos años viviendo en Barcelona. Entonces, bueno, siempre me inquietó cuando empecé a ver los cambios, porque esta ciudad ha cambiado mucho desde que vivo aquí. Y bueno, empezó a llegar gente de otros lugares, de la zona de África, de Marruecos, Senegal. Y bueno, fue un momento realmente muy fuerte cuando empezaron el movimiento de pateras a través del Estrecho de Gibraltar. Y en ese momento, cosas de la vida me llevaron allí y me encontré allí delante de una serie de despojos que había dejado el mar. Yo no... Yo no he visto ningún desembarco todavía, pero no me hizo falta, no me hace falta. Me encontré con aquello y fue muy impactante.
Los restos, ¿no? Los vestigios,
sí,
¿no?
Los vestigios de los desembarcos, o sea, barcas, ropa, zapatos. No había ni una persona, ¿no? Y bueno, fue muy, muy impactante. Entonces decidí en ese momento. Llevaba mi cámara, ese día no, pero al día siguiente volví a ese mismo lugar y empecé a hacer un trabajo que desde entonces estoy desarrollando en diferentes facetas y bueno, y se van, y digamos, se va combinando. Uno de ellos es, bueno, el proyecto, digamos, inicialmente se llamó A los Invisibles y es un proyecto sobre el movimiento. Yo prefiero también hablar de movimiento que de inmigración porque me parece una palabra un poco tramposa. ¿No? Que políticamente se ha aceptado y ya se define así, pero yo creo que se trata de movimiento de personas de un lugar a otro. Lo que pasa es que, claro, se ha complicado mucho el tema, ¿no? Entonces, bueno, es interesante todo lo que hay detrás de eso y yo creo que está bien diferentes visiones, ¿no?, de esta situación.
Mm-hmm. Aquesta és la base, no? Aquesta documentació del moviment de persones que al final no deixa de ser una part intrínseca de l'ésser humà, no? L'ésser humà des dels nostres ancestres que s'ha mogut d'un lloc a l'altre, no?
Sí, necessària.
Aquesta és la base dels teus projectes, uns projectes que l'any 2004 et porten al carrer Hospital.
Exactamente, sí. En el 2004, precisamente, pues, no sé, és un barri que sempre m'ha interessat. Se hace una exposición que se llama Quorum, en donde también participamos una serie de personas que todos habíamos venido de fuera y con diferentes proyectos artísticos. Entonces a mí me dijeron una exposición sobre fotografía del Raval. Y entonces lo que hice fue el llevar la calle Hospital del Raval, partiendo de la foto que había hecho en 1989 de la mezquita, cómo había cambiado la calle desde entonces. Y empecé a caminarla y, bueno, estuve unos cuantos meses que me conocía ya la gente y, bueno, entonces grababa sonido, además, porque siempre estaba muy interesada con el sonido y la imagen, pero no en el vídeo, sino fotografía y sonido independientemente y combinado, ¿no? Entonces, bueno, empecé a trabajar con esto y de ahí salió la instalación sonora que se llama La Fotoparlante, Calle Hospital, y que reúne eso, una visión de esa calle durante un determinado tiempo, y en ese momento se presentó en el 2004 en una exposición que se llama Quorum.
Escoltem aquesta foto parlant, diguem-ne, en aquest projecte del carrer Hospital de l'any 2004. Escoltem aquesta sonoritat d'un dels carrers més vius de la ciutat de Barcelona.
Un de petit, de romaní.
Anna, què destacaries de la Consuelo, de la seva manera de treballar, de la seva manera d'enfocar aquest tipus de realitats en unes imatges, les que fa ella, que són en blanc i negre?
Sí, jo sobretot de la Consuelo, no? A més he tingut l'oportunitat de treballar amb ella en una exposició que hem fet a la Biblioteca Agustí Centelles, i ho escoltàvem ara, no? És aquesta necessitat de trobar noves maneres de narrar, no? Ella parlava de moviment de persones, jo estic absolutament d'acord que s'ha de parlar de moviment de persones, i ella, aquest projecte Los Invisibles, el que va fer és fotografiar els objectes que arribaven. Només amb això són imatges que t'aboquen molt més, no? Que no cal veure la gent baixar de la pastera per reflexionar sobre què significa jugar-se la vida al mar, no? Llavors, igual amb el projecte del Raval, no? hi ha la part aquesta del projecte que parlava on ella enregistra sons, posa so a les imatges, posa so a aquest carrer, no? Jo crec que per mi la Consuelo el que té és aquesta necessitat de buscar noves maneres de narrar temes molt quotidians, no? Perquè el carrer Hospital al final és un carrer fotografiat, és un carrer que a nosaltres ens és molt familiar, però la manera de narrar-lo, la manera de quan l'escoltem, és, jo crec que és això el que fa especial, no?, la feina de la Consuelo.
Una riquesa visual i auditiva també, la teva relació amb el Raval i les connexions entre els projectes no acaben aquí. L'Arxiu Fotogràfic de Barcelona et va proposar també fer un treball d'un any al barri per incloure doncs, totes aquelles imatges al seu fons. I més recentment, continuant amb aquesta ruta, no?, de com un projecte et porta a un altre, un dels teus darrers treballs es titula Son Raval, fotografies d'orelles que escolten, no?, el que passa al barri. Escoltem-ho.
Ja està seca. No, això no. Això és puniol.
És interessant, Consuelo, veure com tots els teus treballs han agafat una mirada diferent després del pas dels anys, no? Tots estan connectats per un mateix fil conductor, però la mirada és diferent. Mirant-ho en perspectiva, què diries de la teva manera de fer i també de l'evolució del propi barri del Raval?
Bueno, pienso que tiene que ver, ¿no? Realmente el cambio de cómo he llegado allí y cómo han ido sucediendo las cosas tiene que ver con cómo voy también desarrollando los proyectos y cómo los voy sintiendo, ¿no? Uno también va cambiando. Entonces, y va buscando nuevas vías, ¿no? Entonces, hay preguntas que contestarse, ¿no? Entonces, bueno, es la idea, ¿no? Y plantear también, ¿no?, nuevas maneras de explicar, aunque tampoco son tan nuevas, ¿no? O sea, la fotografía, el sonido es el sonido, pero bueno, combinarlas de una manera así un poco documental, ¿no? Pero no del todo, no es periodística estrictamente. Entonces, bueno, creo que el barrio El Raval es perfecto para este tipo de trabajo. O sea, a mí me emociona, me llama, yo necesito ir. Ahora, mira, estaba caminando últimamente también por el barrio porque dije, tengo que volver. En el 2015 hicimos un último proyecto que fue, digamos, desarrollado en El Raval, que se llamaba Barrio, y este fue una parte de una exposición que se hizo en Art Santa Mónica que se llamaba Traslocaciones, y que nos invitaron a una serie de personas a participar en este proyecto, del cual salió este taller. Era un taller de cartografía que hice al lado de Isiar González con diferentes colectivos para animar a la gente del Raval a que también fueran, digamos, participaran, ¿no?, en todos estos procesos, y se desarrollaron diferentes acciones, digamos.
Uns projectes també, Anna, si vols afegir alguna cosa, que ajuden a desestigmatitzar, no?, també aquesta zona.
Sí, jo crec que passa una cosa al Raval, no?, escoltant el Consuelo, pensava en altres projectes que s'han fet al Raval, i crec que es fan molts esforços, no?, per desestigmatitzar el Raval, però es fan dins el propi Raval. Vaig estar en un projecte que impulsa tot Raval, no?, que és amb joves del Raval, joves que ja estan escolaritzats aquí, no?, que estan lluitant perquè tothom s'escolaritzi. I ells deien, és que nosaltres ens passem fent projectes de foto participativa intentant desestigmatitzar el barri, però ho fem pel propi barri, no? És molt difícil veure fotografies del Raval a la zona alta de Barcelona, no? Jo crec que falta aquest pas, no? Al final també la Consuelo deia, jo, Arts de Santa Mònica... O sigui, tot queda al Raval, llavors jo crec que és com treure el Raval, tots aquests projectes que estem fent d'estigmatitzar el Raval, però dur-lo a altres zones de Barcelona, perquè ella fotografia molt la quotidianitat, una quotidianitat que podem també trobar a altres zones de Barcelona i que hi ha gent, no?, que es pensa que baixar el Raval és, no sí. sé...
Anar baixar... a una zona de conflicte, sí.
Bueno, es pensa coses així, no? Llavors jo crec que hauríem de desestigmatitzar el Raval fent exposicions també a la part alta.
A la part alta. Consuelo, moltíssimes gràcies per la feinada d'aquests anys. Una abraçada.
No, gràcies a vosaltres per la invitació.
Anna, un plaer, com sempre.
Igualment.
Solidaris, perquè allò global és local.
Mano negra, clandestino, peruano, clandestino, argentina, clandestina, marihuana, ilegal.
Acabem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Dolors Joanola, a la part tècnica Ismael Cebrián i Pep Casanovas. Gràcies per seguir-nos en antena i en podcast. Fins aviat. Thank you.
corazón.